Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dimarts 3 d'abril de 2012. El desplegament de la fibra òptica al municipi de l'Ametlla de Mar ha encetat la seva fase decisiva amb la constitució de la Cala Fibra, l'empresa encarregada de desenvolupar tot el projecte, el qual ja ha estat presentat a l'Ajuntament. La Cala Fibra farà possible el proveïment dels serveis de telecomunicacions canalitzats per fibra òptica ja coneguts, és a dir, telefonia, videotelefonia, teleconferència i telefonia IP, a més d'accés a internet simètricament a 20 megabytes de pujada i baixada i l'accés a una graella de més de 90 canals de televisió gratuïts i de pagament, a més de la Cala RTV, serveis que oferiran als usuaris un 20% més econòmics que als operadors convencionals. La distribució d'aquest servei, que s'oferirà a cases unifamiliars, blocs i empreses, tot i que en l'àmbit empresarial i industrial les prestacions del servei encara podran ser tecnològicament més importants, arribant a oferir velocitats de 50 megabytes. Un dels factors determinants del servei és la velocitat de navegació i la simetria, i l'altre, els preus, amb quotes de 36 euros per a l'accés a internet, 42 euros si hi sumen la telefonia fixa i 48 euros per l'anomenat triple play amb accés a internet, telefonia i graella de canals de televisió amb la possibilitat d'oferir canals de pagament o de futbol que incrementarien el preu lleugerament. A més, s'està estudiant la possibilitat d'oferir un servei d'intercomunicació local que per un preu marginal de 3 o 4 euros permetria la comunicació a 100 megabytes a qualsevol usuari local. A mesos vista, la Cala Fibra també està treballant amb la possibilitat d'oferir serveis de teleassistència per a gent gran i persones amb dependència. Cal recordar que aquest és un projecte impulsat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, però d'iniciativa privada, i per tant no implica cap despesa per a les arques municipals. El servei serà finançat amb les quotes dels futurs clients, els quals tampoc hauran d'abonar cap quota inicial d'alta ni d'instal·lació a l'exterior de la llar, ni tampoc a l'interior. El plantejament de la Cala Fibra és que els primers clients puguin tenir accés als serveis abans d'acabar el mes de maig. Escoltem Carles Boc, director tècnic del projecte.
Nosaltres de moment estem complint totes les previsions i anem sobre el calendari previst. Llavors, els nostres objectius són durant el mes d'abril i principis de maig començar tota la fase de desplegament de cablejat i de capçalera de xarxa, i a mitjans de maig o finals de maig començar ja a connectar clients per complir amb tots els compromisos que vàrem indicar de tenir el servei operatiu abans de l'estiu.
La instal·lació s'efectuarà en diverses fases per tal de facilitar l'accés immediat dels clients. La primera fase cobrirà la major part del casc urbà i la zona del casc antic, és a dir, des del límit al nord del municipi fins al carrer Palamós, mentre que la segona fase ja abraçarà tota la zona nova fins a Ribesaltes, segona fase, tota la zona de la Rambleta i els edificis municipals. En una tercera fase es cobririen les urbanitzacions i zones apartades, tot i que en aquest cas el servei que s'oferirà serà una connexió sense fils, que no serà igual que el que s'ofereix al casc urbà, però que sí millorarà el servei del que poden gaudir actualment els veïns d'aquestes zones. La instal·lació de fibra òptica proporcionarà suport continu per a futures tecnologies i aplicacions, essent compatibles amb els principals estàndards de la indústria i, per tant, poden suportar fàcilment les diferents tecnologies alternatives. Els veïns del municipi rebran properament informació a les seves llars de les diverses possibilitats que oferirà el servei, així com dels preus i les condicions de connexió, tot i que els comercials de l'empresa passaran per cadascuna de les cases a informar i contractar serveis. El desplegament de la fibra òptica al municipi suposarà una inversió inicial per part de la Cala Fibra de 463.000 euros. La titular del jutjat número 1 de Tortosa va prendre ahir declaració a Moussa Dembélé i a la seva esposa, Janet Nolla, per esclarir els fets ocorreguts divendres passat al carrer del Sol del Perelló. Segons el seu relat, caminaven tranquil·lament pel carrer quan es van trobar una parella forcejant i van veure que l'home intentava clavar-li un gabinet a la dona. Moussa va aconseguir agafar l'home de la mà i treure-li el gabinet ràpidament. L'agressor va intentar també agredir-lo, però no va poder i va marxar corrents. Pocs minuts després, es suïcidava al seu domicili, segons va comprovar un conegut de l'agressor i la víctima, que era la seva exparella, tots de nacionalitat romanesa i residents al Perelló des de feia ja alguns anys. L'agressor presentava clars signes d'anar begut, segons va detallar la parella. La dona va patir ferides d'arma blanca en una mà i a la cama en la seva lluita per evitar que li clavés el ganivet. Al lloc dels fets van arribar posteriorment efectius sanitaris dels vigilants locals i els Mossos d'Esquadra. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on ja ha estat donada d'alta. Moussa i Janet van haver de declarar, davant dels Mossos, com diversos familiars de la dona agredida, algun dels quals també hauria presenciat els fets. Ahir van repetir el seu relat al jutjat de Tortosa. El matrimoni fa uns 10 mesos que viu al Perelló i no coneixien ni la víctima ni l'agressor. Segons expliquen alguns familiars de la dona, els han donat les gràcies, però de moment no han pogut parlar amb ella directament. També molts veïns han mostrat a Moussa el seu agraïment per l'actitud valenta i decidida que va mostrar davant de l'agressió. Després de 3 anys de l'aplicació de l'ordenança de bon ús de la via pública o de civisme, l'Ajuntament de Tortosa ha decidit modificar-la i incrementar les multes com a efecte dissuasiu. Així doncs, les sancions per una infracció lleu passaran de ser de 50 a 100 euros. Tot i això, si es paga amb immediatesa, la multa serà de 70 euros en lloc dels 35 actuals. Amb tot, només s'incrementa l'import per les sancions lleus, entre les quals hi ha les molèsties per sorolls, consum d'alcohol a la via pública, fer les necessitats fisiològiques al carrer o vandalisme en elements públics. També es canvia el procediment sancionador. Fins ara hi havia 3 passos: incoació, informació de la proposta de resolució i resolució, mentre que a partir d'ara s'agilitza el procés en 2 tràmits. Així, quan s'incoa l'expedient, ja s'informa de la proposta de sanció i un cop passa el període d'al·legacions, es fa la proposta definitiva de resolució. D'aquesta manera es vol guanyar en agilitat per tenir un efecte més immediat. L'ordenança també modifica l'amplada mínima del carrer perquè un bar pugui ubicar una terrassa que passa de 5 metres a 3,5. Segons l'alcalde, la proliferació de les terrasses, arran de la llei del tabac, fa que l'Ajuntament hagi reduït aquesta condició per facilitar aquest tipus d'activitat, sobretot en zones com ara el nucli antic de la ciutat, on els carrers tenen una tipologia més estreta i la normativa els impossibilitava poder disposar de terrassa. La modificació també inclou la prohibició de rentar vehicles a la via pública. El canvi de l'ordenança es va aprovar en el ple ordinari que es va fer a l'Ajuntament de Tortosa amb els vots favorables dels equips representats a l'Ajuntament, però amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds. El portaveu ecosocialista, Jaume Forcadell, va acusar al govern de tenir afanys recaptatoris, un fet que l'alcalde va rebutjar de ple. L'Assemblea del PSC d'Amposta ha reelegit el portaveu del grup municipal, Antoni Espanya, com a primer secretari de l'agrupació local. Espanya, que ja va anunciar anteriorment que no repetirà de nou com a candidat a l'alcaldia, ha agraït la confiança dels militants i ha reiterat la seva voluntat de treballar perquè el partit tingui el pes que li pertoca al mapa polític municipal. L'acompanyen com a principals dirigents Martí Gavaldà, secretari d'Organització, i Joan Castellano, secretari de Política Municipal. També s'integren com a membres nats al càrrecs de la Federació Lluïsa Lizárraga, que és la nova secretària d'Educació, Míriam Galindo, i l'exalcalde Josep Maria Simó. També es van celebrar assemblees a Sant Jaume, on la nova primera secretària serà a partir d'ara Viviana Porres, i a la Sénia, on va ser escollit Víctor Valls. A Roquetes, amb l'elecció de Miquel Castelló com a primer secretari, i a Santa Bàrbara, amb Fernando Llompart. A l'Ampolla també va escollir com a nou primer secretari a Joan Curto, i a Godall es va elegir Josep Maria Borrell. José Emilio Bertomeu ocupa el càrrec a Deltebre, i a Alcanar la setmana passada va ser reelegit Albert Alarcón. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita destinarà 1,5 milions d'euros del romanent líquid de tresoreria del passat 2011 a una trentena d'inversions pendents, entre les quals les obres interiors i exteriors de la Biblioteca Municipal, que s'enduran un total de 937.337 euros. Els vots dels grups de Convergència i Unió i el PSC al govern municipal i el PP a l'oposició van permetre aprovar a l'alcalde la modificació de crèdit que habilita aquests recursos. L'alcalde, el convergent Joan Martí Masdeu, ha anunciat que l'empresa constructora lliurarà el local de la biblioteca a l'Ajuntament perquè pugui començar a treballar en el projecte amb la voluntat de finalitzar les obres enguany o bé al primer trimestre de l'any 2013. La segona inversió més quantiosa de les previstes serà un projecte de restitució de voreres per valor de 307.252 euros, amb el qual el consistori vol fomentar l'ocupació de persones a l'atur a través d'un pla de xoc. Dins d'aquest projecte s'arranjarà un tram de l'Avinguda Constitució i de l'antiga Nacional 340 que enllaça el terme d'Alcanar, així com el camí d'accés al cementiri municipal, i es farà una intervenció per suprimir barreres arquitectòniques al Parc de Garbí i a la plaça del Coc. La resta de partides finançades amb el romanent de tresoreria van destinades a diverses despeses i serveis de les diferents regidories, com és, per exemple, la subvenció del material escolar dels alumnes d'infantil del municipi amb una partida de 20.000 euros, o impulsar campanyes de promoció del comerç local per un valor de 27.000 euros. El portaveu socialista, Josep Pitarch, va qualificar de necessàries aquestes actuacions i ha apuntat que complementen la voluntat expressada als pressupostos municipals del 2012 de prioritzar les inversions més necessàries. La resta de grups municipals, Esquerra Republicana i Evin, van votar abstenció i es van queixar de la manca de diàleg per part de l'equip de govern a l'hora de decidir el destí d'aquests recursos, una part dels 5,2 milions de romanent de la liquidació de l'any 2011. La Diputació de Tarragona aportarà aquest any un import global de 314,53 milions d'euros als ajuntaments del Camp i l'Ebre. Es tracta de 36,5 milions en subvencions directes, 38 milions corresponents a recursos de finançament i 240 milions en bestretes pel cobrament d'impostos de base, l'organisme de recaptació de tributs. El seu president, Josep Poblet, ha destacat que la mesura permetrà alleugerir les tresoreries municipals i posar a disposició dels ens locals nous recursos que produeixen inversions generadores de nova activitat. La Diputació ha informat aquest dilluns a la tarda als ajuntaments del Camp dels detalls del projecte d'impuls al territori que la institució porta a terme. Poblet ha destacat que aquesta mesura extraordinària que mai s'havia donat arriba en un context de gran dificultat. En els últims 4 anys hem patit un descens de les aportacions de l'Estat de 42 milions d'euros, ha detallat el president de la Diputació. Josep Poblet ha insistit que la injecció econòmica permetrà donar una empenta a l'economia i a la tresoreria i liquiditat dels ajuntaments. Malgrat l'esforç que suposa aquesta mesura per a l'ens provincial, el seu president s'ha mostrat convençut que se'n recolliran els fruits ben aviat. Una de les mesures principals que impulsa la institució supramunicipal és l'aportació de subvencions directes als ajuntaments per valor de 36,5 milions d'euros, la qual cosa representa un 30% del pressupost de la Diputació per aquest any, 118 milions d'euros. Aquests diners corresponen als ajuts que es destinen als Consells Comarcals en Medi Ambient i Salut Pública, ajuts excepcionals i interessos de préstec, l'aportació de l'ENS al PUOSC, el Servei d'Assistència al Ciutadà, Cultura i altres àmbits. La Diputació de Tarragona també invertirà enguany 11 milions d'euros en el Pla d'Acció Municipal, conegut amb el nom de PAM. Els municipis podran destinar la part del pla que els correspongui en base a una aportació d'1,14 euros per habitant, tant a inversió com a despesa corrent. Poblet ha anunciat que el PAM previst per al quadrienni 2013-2016 tindrà una quantitat no inferior als 50 milions d'euros. El president de la Comissió Informativa d'Actuacions Integrals al Territori del SAM, Daniel Massaguer, ha afegit que es tracta de mantenir la línia de col·laboració al finançament de les obres i serveis municipals per tal de garantir el reequilibri territorial i la sostenibilitat dels ens locals. La Diputació també ha detallat als alcaldes els aspectes del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local, fruit del conveni entre la Generalitat i les quatre diputacions catalanes, que permetrà avançar el pagament dels deutes que la Generalitat manté amb els ajuntaments. La Diputació de Tarragona hi aportarà finançament per valor de 15,03 milions que se sumen a altres 23 milions del Departament de Governació per aconseguir la major equitat territorial. D'altra banda, la Diputació augmentarà l'import de les bestretes de l'IBI i l'IAE fins al 95% en comptes del 75% que avançava fins ara mitjançant base, l'organisme autònom de recaptació de tributs, per tal d'augmentar la tresoreria dels ajuntaments. Només per aquests dos impostos, l'aportació de l'ENS ascendeix als 113 milions d'euros. Així mateix, s'incorporaran bestretes d'altres tributs, que suposarà una addicional d'altres 73 milions d'euros, i també bestretes extraordinàries, que ascendiran als 54. Pel que fa a l'àmbit cultural, la Diputació de Tarragona posa a l'abast del món local el mapa de recursos culturals, una nova eina de consulta i informació en xarxa dels 3.500 recursos culturals existents a la demarcació. Inclou informació detallada sobre museus, teatres, sales d'exposicions i altres equipaments i actes festius i culturals, així com els agents culturals que els duen a terme. Albert Ballbé, vicepresident i president de la Comissió Informativa d'Assistència al Ciutadà, ha destacat durant la presentació l'objectiu de la nova plataforma: omplir el buit informatiu existent en aquesta matèria i promoure el coneixement, la difusió i l'explotació dels recursos culturals del territori. La Diputació de Tarragona ha informat aquest dilluns a la tarda als ajuntaments del Camp de Tarragona i dels detalls dels projectes d'impuls al territori que la institució porta a terme. El president de la Diputació, Josep Poblet, ha encapçalat l'acte en què també ha participat el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin. Dimarts, Poblet presentarà tots aquests recursos als representants municipals de les Terres de l'Ebre en un acte que celebrarà a Gandesa. I anem ara amb els esports. Us oferirem els resultats dels diversos partits de futbol de la jornada que correspon als dies 31 de març i 1 d'abril. Ahir en vam parlar del resultat del primer equip de la Cala. El resultat del partit que es va disputar diumenge va ser Camarles 1, la Cala 0. El juvenil es va desplaçar al camp de l'Amposta, Amposta 2, la Cala 3. El cadet es va afrontar al Jesús i Maria. El resultat d'aquest partit, la Cala 4, Jesús i Maria 2. Pel que fa a l'infantil, es va enfrontar a l'Ebre Escola. El resultat, la Cala 2, Ebre Escola 2. L'Alevi A, diumenge, va tindre com a rival a l'Ulldecona. El resultat d'aquest partit va ser la Cala 2, Ulldecona 4. Pel que fa a l'Alevi B, també van jugar diumenge i es van afrontar els de l'Ampolla. En aquest cas, la Cala va perdre 1-2. En el grup Benjamí Dorades, la Cala 2, Escola Delta 2, els benjamins Llobarrets van anar al camp del Camarles. El Camarles va guanyar per 8-0. El prebenjamí Saitonillos va tindre com a rival al Vítem. Aquí la Cala va guanyar per 9-2. I acabarem amb el prebenjamí Llucets. Ells van jugar contra el Roquetenc i el resultat va ser Roquetes 12, la Cala 0. I hem arribat ja al final de l'informatiu del dia d'avui. És moment, però, ara de fer el repàs als titulars de les notícies. Ja s'ha constituït la Cala Fibra, l'empresa que desplegarà la fibra òptica a l'Ametlla de Mar. Presentat el projecte executiu a l'Ajuntament, es preveu que els primers usuaris puguin connectar-se al servei abans d'acabar el mes de maig. Un jove va salvar la veïna del Perelló de morir abans de la seva exparella. Moussa Dembélé s'ha convertit en tot un heroi al Perelló. Tortosa puja les sancions als incívics per evitar la reincidència. El ple aprova la modificació de l'ordenança de bon ús de la via pública en aplicació des de fa 3 anys a la ciutat. Antoni Espanya, reelegit primer secretari de l'agrupació local del PSC a Amposta, però no repetirà com a candidat a l'alcaldia. Sant Carles de la Ràpita destinarà més de 900.000 euros de romanent de tresoreria a les obres de la biblioteca. La Diputació aportarà enguany 314,5 milions d'euros als consistoris del Camp i l'Ebre. I en esports, doncs, us hem donat els resultats dels diferents partits de futbol d'aquest passat cap de setmana. I és tot, us hem estat acompanyant Fini Lleó i Imma Brull, que acabo de passar un bon dia.